Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, com estem? Molt bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela, bona tarda, senyores i senyors. Com sempre, moltes, moltes gràcies, moltes mercès.
Mercès.
Sí, muchas mercedes por estar aquí con nosotros todas las tardes. Segunda parte del Passeu sense trucar.
Sense otorgar?
Sense otorgar. Sense otorgar.
Ai, senyor, doncs avui tenim la Laura de Llarès amb un nou capítol de la psicologia.
Això.
Que anomenem aquest espai Ànima, eh?
Exacte.
Abans, però us hem de dir que el Minut d'Or un cop més se'l va endur passar palabra, per variar una mica, amb el Roberto Leal com a presentador en Company. 9 del vespre, 3 minuts, 3.289.000 persones mirant-se aquest croncurs.
Exacte, suposo que encara no haurà sortit el
ni
pot.
Idea.
Ja ens assabentarem quan surti, m'imagino. Bé, pel que fa al Hormiguero, doncs va guanyar amb la Kira Miró, la Maria Herbàs i la Raquel Guerrero, 1.899.000 espectadors. El segon va ser La Revuelta.
Sí, que també va tornar.
Que també va tornar,
clar,
amb el
clar.
Pelayo Gayol i la Cristina Lora, que va fer 1.637.000 espectadors. I el tercer programa més vist, La Isla de les Tentaciones Express. 1.544.000 espectadors.
I ahir hi havia futbol, doncs avui sí. També n'hi haurà, eh? Però hi havia el Barça Athletic Bilbao.
Sí.
Que maneta del Barça.
Maneta del Barça.
5-0.
Sí, senyora.
I perquè suposo que no van gosar fer-ne més de gols, no?
Sí.
Segons em deies tu, vaja, jo no vaig veure el partit.
Sí, no, bueno, allò que van, diguem-ne...
No cal que estigui tant, no?
Aixecar el peu de l'accelerador per tampoc deixar, doncs, el Athletic Club, doncs, amb unes condicions ja bastant xungues que les té encara més, no? Perquè vulguis que no una derrota així dol, no? Bé, vam fer, això clar, és de pagament, per Movistar, quasi un milió, bueno, 901.000 espectadors, per ser més exactes.
I el que dèiem, avui també hi ha futbol, també aquesta Supercopa d'Espanya, que no us ho creureu, però es juga a l'Aràbia Saudita.
A l'Aràbia Saudita. Sí.
Atlético de Madrid, Real Madrid, a partir de les 8 del vespre.
D'aquí també ha de sortir el que jugarà la final amb el Barça el diumenge, crec que també a les 8 del vespre.
Així és clar, aquests equips no jugaran la Lliga, doncs.
No, aquests equips ja van jugar els partits que corresponen.
Ja van fer els deures, vaja.
Ja van fer els deures,
molt bé, exacte. Molt bé. Doncs també ho podeu seguir per aquí a la ràdio, aquest partit. A la Premier League volem destacar l'Arsenal amb el Liverpool.
Sí, partit de Lliga, de la Premier.
A les
9.
9 del vespre, exacte, una miqueta abans,
exacte.
Això pagant, també,
sí,
Movistar.
Sí, Movistar.
I una pel·lícula sobre la vida de la Amy Winehouse, Back to Black, per qui passi, doncs, del futbol, que hi ha molta gent també, no? Pel canal Estrenos, també, doncs, s'haurem de rascar la butxaca.
És una estrena, és una estrena. Sí.
No, jo ja l'he vista, aquesta. No sé on la vaig veure, però ja l'he vista.
Jo no l'he vista, aquesta pel·lícula.
Sí,
és
sí,
el
sí,
biòpic
sí.
De, doncs, com veia, bé dius, de la Amy Winehouse, aquesta, no?
I el cosí del Ricky, el Gerard Romero, que estarà presentant a 3:15 a 3CAT, Fan Zone.
Exacte, és el primer programa, és l'estrena d'aquest show, doncs, que ens farà el Gerard Romero a TV3 a les, pràcticament a les 11, 22:40-45.
I què va de...
Bueno,
de
doncs, bé, bàsicament de futbol i també del Barça, del Madrid, bueno, de tot, tocarà una mica de tot, però bueno, bàsicament també el Barça com a protagonisme essencial del programa.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
És moment per la psicologia, aquí, a la cadena Piranaica, com sempre, amb la nostra psicòloga de capçalera, que no és altra que la Laura de Llarès. Benvinguda, Laura, què tal, com estàs?
Què tal, Candela? Molt bé.
Vinga, doncs. Avui parlarem de les separacions, però això és un ventall molt ampli, no?
Sí, no, parlem més aviat d'ansietat per separació, que encara és un ventall més ampli, Candela.
Ah, ansietat per separació, esclar, es pot, sí. Poden separar dels pares, es pot separar una parella,
exacte,
et pot separar d'uns amics... Vinga, anem a fil per randa, ens ho descrius, Laura.
Anem a desgranar una miqueta.
Vinga,
que és
som-hi.
Això, no? Llavors, sí, per definir-ho, seria un trastorn, és a dir, que el tenim catalogat dintre de la categoria dels trastorns d'ansietat. Mm. Quan es produeix? Doncs quan hi ha una separació d'aquelles figures que són de referència, no?, amb qui es té un vincle emocional fort. I aquí, com bé deies, pot ser de la parella, pot ser dels cuidadors, si som nen petit o fins i tot persones grans,
sí,
vale? O pot ser dels pares, també, evidentment. D'acord? És un trastorn que el trobem molt freqüentment o més freqüentment amb nens petits, aproximadament un 4% de la població infantil, i en canvi es redueix bastant en l'època adolescent i adulta, però no impedeix que aparegui. Vale? Aquí el tindríem situat de l'1 al 2%, mm-hmm, més o menys. Eh?
Sí.
Llavors, quina sintomatologia tenim per anar-lo reconeixent? Mm. Amb nens el que trobem és que durant com a mínim 4 setmanes es produeixen plors, es produeixen crits, hi ha rebequeries quan s'han de separar, hi ha un rebuig molt intens a quedar-se sol, hi ha negatives a voler anar a l'escola, uh-huh, els matins són molt complicats,
sí,
fins i tot doncs, allargaran el moment, no? De, com que saben, perquè al final els nens petits van associant coses, no?, molt ràpidament, saben que després de l'esmorzar s'han de vestir i després ve el cole, doncs probablement allarguin tant com puguin el moment de l'esmorzar, mm, i allarguin tant com puguin el moment de vestir, no? Són moments en què els pares se solen desesperar, perquè els matins, quan s'és pare i s'ha d'anar a treballar i s'ha de preparar les criatures, ja sol ser un moment força estressant, no? Doncs aquí aquest estrès va increixent, no? Tenim també negatives a dormir fora de casa, encara que sigui a casa d'uns amiguets, o fins i tot encara que sigui a casa de familiars, com podrien ser els oncles, no?
Uh-huh.
Trobarem que es neguen a dormir fora de casa, tenim molta por nocturna, i en casos extrems podem trobar el que nosaltres anomenem enuresis, no? Que bàsicament doncs és un nen que ja ha après a fer pipí, mm, al lavabo, però que tornarà,
sí,
enrere,
sí,
i es farà pipí al llit, no?
Sí.
Amb això tampoc cal que ens esverem massa, vull dir, poden haver-hi accidents puntuals, ¿vale? són normals durant la infància, que passa que quan ja és cada nit, doncs aquí sí que podem començar a entreveure que hi ha algun problema.
Això és una manera de fer-se notar ells? On són conscients?
És una manera en què el cos demana auxili.
Ja.
Sí, sí, sí. De fet, el trobem en aquest trastorn, però també el trobaríem, per exemple, amb nens que són maltractats.
Clar.
Doncs és probable que també ho trobem, ¿vale?, per les nits, però és una manera de demanar auxili. És un símptoma clau de que alguna cosa està passant. I ja us dic que no cal esverar-se, perquè accidents puntuals són normals, perquè sí que hi ha un control d'esfínters, però pot ser esporàdicament perquè va molt cansat o perquè s'ha ficat nerviós o perquè ha perdut en una activitat que li agradava molt,
sí,
doncs pot ser que aquella nit tinguem un accident, no?
Això no vol dir l'altre, clar.
Però quan és cada nit, suposa, o quan és la majoria de nits, suposa que ens hem de mirar una mica amb més deteniment què és el que pot estar passant.
Sí, sí. No?
Després, amb adolescents, el que notaríem és una ansietat extrema quan s'han de separar de la família. I clar, l'adolescent, com que té una manera de comunicar-se que és bastant diferent a el que seria un nen o un adult, aquesta ansietat pot ser difícil de detectar perquè els podem trobar com molt més enfadats, enrabiats fins i tot.
Uh-huh.
Ja sabeu que durant l'adolescència el control emocional, la regulació emocional és complicadíssima perquè tenim tot un ball d'hormones que ens dificulta la tasca. Aleshores, poden haver-hi explosions d'ira que no són ben bé ira, sinó la por aquesta continguda a separar-me de la família, no?
Uh-huh.
Es poden negar a fer activitats de forma independent i això pot arribar fins i tot a les activitats extraescolars que més els agradin. I aquí també és una cosa que ens hem de qüestionar, no? Quan una persona, ja sigui adolescent o adulta, deixa de fer coses que abans feia per plaer, sense que hi hagi un motiu aparent, hem de començar a investigar una miqueta què és el que pot estar passant per sota, no? Perquè ja és un símptoma clau de que alguna cosa està passant.
Un toc d'alarma, sí, i tant.
Exacte. I després tenim les somatitzacions, que també les trobaríem amb els nens petits. Les somatitzacions que són? És aquella por que jo tinc tan forta que es trasllada i es converteix en un símptoma físic, no? Llavors, és un clàssic de trobar-nos adolescents amb molt mal de panxa, molt mal de cap, fins i tot algun vòmit, no? Per no anar al col·le. Uh-huh. Això és bastant habitual, no?
Sí.
I després, amb adults, el que trobaríem aquí, hem d'ampliar el termini a 6 mesos mínim. Uh-huh. Amb els nens, més o menys, a partir del mes comencem a veure que hi ha un problema. Amb els adults hem d'esperar mig any, vale? Uh-huh. Llavors, aquí el que tenim és una preocupació constant a la idea de perdre algun membre de la família o de que algun membre de la família no estigui bé, no? Que perilli el seu benestar. Llavors, a més, aquí el que hem de treballar normalment és la utilitat d'aquestes preocupacions, perquè ens trobem amb gent que està convençuda de que preocupar-se evitarà que passi allò que tem, quan realment no és així, no? Perquè hi ha coses a la vida en les que nosaltres no tenim cap tipus de control. I això és el que tractem de fer entendre, no? Quan trobem persones així. Tenim també una necessitat de contacte freqüent amb la família i una por intensa a la solitud. Aleshores, anem a veure alguns exemples de com es trasllada tota aquesta sintomatologia a la vida, no? Normal. Amb nens tindrem el que et deia ara, plors cada matí, quan s'ha d'anar a l'escola, no vol estar lluny dels pares, negatives a viatjar, negatives a fer el viatge de final de curs, per exemple, o si intentem fer-lo anar de colònies o en algun campus d'estiu, doncs és molt probable que ens trobem també amb un rebuig extrem, no? Uh-huh. I les somatitzacions que et comentava, malestar, mal de panxa, nerviosisme, tot això ens ho podem trobar fàcil. Amb adolescents, doncs aquest rebuig a activitats socials per no poder tornar ràpidament amb els pares, trucades molt freqüents, molt recurrents, molt intenses, no? Per exemple, estaríem parlant de 10 trucades en una hora, per exemple, whatsapps, no? Que es comuniquen molt per whatsapps, doncs sí, whatsapps sí. De control cap a aquestes figures de referència també són habituals. Uh-huh. I amb adults tenim una persona que pot arribar fins i tot a evitar oportunitats laborals que li siguin molt favorables. Per què? Perquè impliquen un desplaçament o absències prolongades, no? I hi ha aquesta por a perdre el contacte amb la família, no? I també podem trobar tot el tema de les trucades i missatges recurrents, ¿vale? Quan parlo de trucades recurrents, parlo de que és aquella sensació de que mirem el mòbil i tremolem perquè ens trobem amb un llistat infinit. Yeah. És això, el sí, que sí, dic. Sí, sí. És a dir, que si truqueu de tant en tant als vostres pares, tampoc no. Aquí. Sí. Sinó que parlo realment de moltes trucades en poc temps, una freqüència bastant elevada. I després hem d'esbrinar, no?, què pot estar passant perquè jo estigui desenvolupant tot això, perquè dintre del que pot estar passant és on trobo jo l'explicació per entendre en quin moment tota aquesta situació deriva cap a una ansietat per separació. No? Llavors tenim... Hem d'investigar una miqueta les dinàmiques familiars, que això es fa pràcticament amb qualsevol problemàtica psicològica, i és on molt sovint, Candela, trobem causes que ens expliquen com s'ha anat gestant, no?, aquesta problemàtica. I aleshores, dintre de la dinàmica familiar, podem trobar canvis sobtats i que hagin resultat traumàtics, no? Per exemple, separacions dels pares.
Clar.
I això, ojo, perquè... Molta gent diu, no, però si això va passar fa 20 anys o va passar fa 30 anys i jo ja ho tinc superat, sí, però se'ns ha quedat a dintre aquest patró de la meva figura de referència pot marxar en qualsevol moment. I aleshores, després dels pares, quan jo formo una família, no, la figura de referència és la parella. Llavors, puc estar mostrant aquests patrons amb aquesta parella i la puc estar directament, us ho dic, atabalant o agobiant amb aquesta parella, no? I estic traient el seu oxigen, perquè jo mateixa, quan era petita, de cop i volta, un dels meus referents va desaparèixer. Uh-huh. Llavors, aquesta mateixa por fa que jo tingui doncs, un control excessiu sobre la parella, que l'atabali amb missatges, que estigui pendent d'on va, no? I l'altre ho pot interpretar com un agòbio.
Un assetjament o...
Exacte, perquè sí. Realment és el que és, no? Llavors, val la pena doncs, escarbar una miqueta amb la història familiar, encara que a vegades faci una mica de mandra, no? Parlar de coses que han passat en el passat, que no són forçosament agradables i que nosaltres volíem doncs, correr un velo, no?
Sí.
Doncs, de tant en tant s'hi ha de tornar. Uh-huh. Tenim també, evidentment, morts sobtades dintre de la família que poden crear aquests patrons d'ansietat, o mudances a l'estranger, no? I dintre d'aquestes mudances a l'estranger, sobretot quan es fan amb nens petits i no s'expliquen bé perquè pensem que s'adaptaran a tot arreu, doncs clar, ells no deixen de ser que tenen el seu cercle vital ja muntat i nosaltres, per causes laborals dels adults, els estem arrencant d'aquesta situació i molt sovint ni ho parlem amb ells, no? Fixeu-vos que el que us estic dient, si ens ho fessin a nosaltres com a adults, ens semblaria terrible, no?
Sí.
Fins i tot atroç. I aleshores, què menys que parlar-ho amb els nens i que ho puguin entendre, no? Mm. És un mínim. Després trobem també a la base uns estils parentals que ens compliquen aquesta problemàtica o la faciliten, que són els estils parentals sobreprotectors, no? Aquests pares que encara porten els nens de 12 anys donats de la mà, no? Pel carrer i que no els deixen caminar ni dos passes per davant, doncs tot això també facilita tot aquest tipus de problemàtica, perquè el que estem traslladant amb aquest adolescent, perquè amb 12 anys tenim un adolescent, és... que has d'estar a prop meu perquè aquest món és perillós. Mm. És això el que estem traslladant de forma implícita, no? No ho diem de forma explícita, però sí de forma implícita. I els nens són com esponges, els adolescents també. Tot el que és emocional, tot el que és simbòlic, ho capten a la primera, no? També els pares ansiosos. Això també pot provocar que els fills ho siguin, per imitació de conducta,
sí.
I també aquells pares que són massa perfeccionistes. Ja us he dit diverses vegades en aquesta secció que el perfeccionisme és l'amic íntim de l'ansietat. Aleshores, quan jo no tolero algun fallo, no tolero algun error o no tolero que les coses no puguin anar com a mi em sembla que haurien d'anar, doncs sovint tiraré cap a l'ansietat, que pot ser ansietat per separació o qualsevol altre tipus de trastorn d'ansietat. El perfeccionisme el trobem amb diverses problemàtiques. Evidentment, també tindrà molt a veure si he viscut experiències d'abandonament. Això amb nens que són adoptats, doncs, també ho acabem trobant, no? Relacions ambigües, aquí parlo ja més dintre del camp de les relacions personals, de parella, relacions íntimes, que hi ha relacions que són ambigües, aquí hi ha relacions que no han tingut un final net, sinó que la persona de cop i volta ha desaparegut sense dir ni asa ni bèstia, doncs és probable que a la següent relació que estableixi jo tingui una conducta molt més ansiosa, molt més controladora, perquè el que vull evitar és que em torni a passar el que ja he viscut, no? Que quan ho mirem així, doncs té tota la lògica del món. El que passa és que està pagant el pato algú que potser no l'hauria d'estar pagant, no? I després, doncs, també tenim les experiències traumàtiques que ens puguin haver explicat altres persones. Això és el que anomenem l'aprenentatge vicari. Quan aprenem coses, quan aprenem o absorbim pors que realment no són nostres, però perquè sabem que amb algú altre li ha passat, no? I aleshores, si li ha passat amb algú altre,
em pot passar a mi, no?
Em pot passar
a
mi, exacte. I això és el que aprèn el meu cervell i d'aquí sortiria tot aquest patró. I després, evidentment, antecedents biològics, no? Aquí sabem que les famílies on hi ha un historial d'ansietat i de depressió, en molts casos, doncs faciliten que aquests trastorns es puguin tenir, no? En els descendents.
Yeah.
Llavors, anem a donar unes claus senzilles, no?
Perquè hi ha solució, no? Podem treballar-ho,
sí,
tot això.
Sí, tant, sí.
Vinga,
sí.
Doncs.
Jo sempre dic que l'ansietat és molt desagradable, però la cosa bona que té és que té solució.
Vinga, doncs, va.
Per tant, anem a donar unes claus senzilles. Llavors, el que podem fer per alleugerir tota aquesta problemàtica és crear unes rutines que siguin previsibles, perquè això el que ens permetrà és reduir la incertesa, sobretot amb nens petits, d'acord? Mm. Aleshores, podem i hem d'anar flexibilitzant i que aquest nen entengui que hi ha coses a la vida que són imprevistes, però sí que és veritat que si tenim una ansietat molt elevada, el que podem fer per reduir-la és generar unes rutines en què el nen sàpiga exactament el que passarà. Mm. Això els dona seguretat emocional. Després hem d'anar realitzant experiments conductuals. Això, de fet, és el tractament que fem nosaltres amb sessió psicològica. Què vol dir això? Doncs que gradualment haurem d'agafar aquesta persona que té tanta por de separar-se de la família i fer-la que es vagi separant amb experiments que van de menys a més.
Sí. Mm?
És important que vagin de menys a més, perquè si intentem que vagin a tope, de dir, ara estaràs 10 dies sense veure els teus pares, probablement fracassarem, ¿vale? Llavors aconseguim tot el contrari, mimbem l'autoestima, no funciona. Però
pas a
si
pas,
aquesta persona se sent capaç perquè ha dormit una nit fora i diu, ostres, doncs tampoc ha passat res de greu, no? Sí que és veritat que ho he passat una mica malament al principi, però després ho he gestionat. I a poc va agafant aquesta autoconfiança, doncs probablement anirem cap a millor. Reduir també les conductes de control, que solen aparèixer molt en aquest trastorn, no? Els whatsapps, les trucades, aleshores aquí igual, de forma gradual. No eliminarem tots els missatges de whatsapp de cop i volta, sí, però sí que els anirem reduint i anirem reduint la freqüència d'aquestes trucades, ¿vale? Amb nens petits podem utilitzar objectes de transició, és a dir, que quan es produeix la separació hi ha un peluix que és simbòlic,
sí,
no?
Sí,
que al nen li aporta tranquil·litat, o unes imatges, unes fotos, una pulsera, que és especial. Qualsevol objecte que sigui simbòlic per aquesta criatura funcionarà com a ancla per agafar-se a algo quan no té els pares. Els pares, també s'ha de treballar molt amb els pares quan parlem de nens. S'han d'abandonar les conductes de control, no? Molts pares doncs volen solucionar els temes d'ansietat per separació, però en canvi no estan disposats a abandonar les conductes de control, i això l'experiència ens diu que no funciona d'aquesta manera, no? Sinó que hem de col·laborar tots per un bé comú. Aleshores, quan dic abandonar les conductes de control excessiu, dic que hem d'adaptar l'educació que donem i la protecció que donem als nens a l'edat real dels nens.
Clar. No és mateix un adolescent que una criatura de 3-4 anys.
Exacte. No podem tractar un adolescent com tractaríem un nen de 4 anys. Hem d'anar-los adaptant una miqueta les seves llibertats, la seva autonomia, les seves responsabilitats, important, que aquesta última sembla que últimament se'ns està oblidant i també ens porta bastants problemes, però si volem tenir un futur adult que sàpiga agafar les seves responsabilitats i que sàpiga prendre les seves pròpies decisions, l'hem d'entrenar, i és durant l'adolescència que ho hem de fer, no? I després el que podem fer és practicar tècniques de relaxació i de visualització. I aleshores, tècniques de relaxació, doncs, molt sovint centrades en la respiració o centrades en captar més a través dels sentits que no des del cap, des de la ment, perquè normalment funcionem en pilot automàtic tots, anem captant tot el nostre entorn des de la nostra ment i oblidem una mica l'experiència dels sentits, no? Llavors, quan comencem a tocar la taula que tinc al davant, a descriure la taula i a mirar quina textura té, ja m'estic centrant molt més sobre el que m'aporten els sentits, i això em relaxa perquè em porta al moment present. L'ansietat és quan visc el futur. I la depressió quan visc el passat. Per tant, com més me centro en el present, més relaxo.
Vinga.
I la visualització positiva és una cosa que hem d'entrenar-nos a imaginar. És algo que els nens fan de forma molt natural, no? Somiar desperts, i que nosaltres d'adults no ens ho permetem, i és una cosa molt saludable. És a dir, que podem visualitzar, doncs, m'invento, una platja relaxada, no?, del Carib, amb unes palmeres, amb uns cocos, i això em fa que em relaxi, fa que estigui feliç, fa que estigui contenta. Quan estic en aquest mood, per dir-ho d'alguna manera, és impossible que surti l'ansietat, perquè són dues respostes que són incompatibles. No puc estar nerviosa i alhora relaxada.
Clar.
Per tant, o aquí també, doncs, si hi ha gent que li costa imaginar-se coses, doncs es pot recórrer a un record que sigui positiu, no? Unes vacances amb la família, o fins i tot hi ha gent que diu un dia al parc d'atraccions, doncs també valdria, eh? Ha de ser un record que contrasti amb tots aquests pensaments negatius que se solen produir amb ansietat, perquè si apareix ansietat és perquè per sota no hi ha cap pensament positiu. Clar. Sovint hi ha una anticipació negativa d'alguna cosa que encara no ha passat, no? I aleshores la manera de contrastar això és viatjar mentalment a un lloc diferent. Uh-huh. Això és el que ens serveix. Quan entrenem els nens a fer això, és superimportant, perquè quan marxen de colònies o de viatge de final de curs i es troben en el moment d'anar a dormir, que sol ser quan peta més aquest trastorn, és important que puguin recórrer mentalment en aquest lloc, preparar tota la sintomatologia física abans no comenci. Això és important. Quan ja ha començat, normalment hem de passar les crisis.
Bé, doncs pautes i, com sempre, amb l'ajut d'una professional, com tu en aquest cas, o d'un professional, els psicòlegs, és important, és important.
Sí, sí. Jo ara us he donat claus per gestionar una família, no? Per intentar contrarrestar una mica, però sí que és veritat que són claus molt genèriques, són coses que nosaltres fem, però, claro, s'han d'anar entrenant, s'ha de fer entreno sobre això, i és veritat que, per exemple, quan us dic de fer aquests experiments conductuals, normalment es tarden unes setmanes en poder-los fer. Per què? Perquè s'ha de guanyar autoconfiança, no? I sovint la gent em pregunta, però què passarà si faig això, no? Què passarà? Doncs, en realitat, no ha de passar res. Sí que és veritat que pot haver-hi alguna crisi al principi d'ansietat, que són desagradables, perquè la realitat s'ha de dir, no és una cosa agradable, però no és perillós.
Vinga.
Val? Llavors, ens hem d'atrevir a fer aquest pas endavant.
Doncs a veure si som capaços. Laura de Llarès, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Avui marxarem amb Cat Stevens.
Sí, és una cançó molt maca. És una cançó de l'any 1970, que es diu Father and Son. It's not time
to make a change. Tornem demà?
Doncs sí, tornem demà, si Déu vol, eh? Aquí estarem, ja serà divendres. Disfruteu d'aquesta cançó, que és molt maca, i a més, en aquests dies l'estem sentint molt perquè és la banda sonora d'un spot de televisió fantàstic.
Adéu-siau. Adéu. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.